Són les 12.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Són les dues. Molt bon dia. 412 milions d'euros. Aquesta és la quantitat addicional que suposarà cada any per les Balears la reforma del sistema de finançament que proposa el govern de l'Estat, que per al conjunt de totes les autonomies reportarà prop de 21.000 milions d'euros més que amb el sistema vigent, la major part després de cedir a les comunitats més recaptació tant de l'IVA com de l'IRPF. D'aquesta manera, l'executiu espanyol assegura que l'arxipèlag se situarà per damunt de la mitjana per habitant ajustat, un altre dels elements fonamentals del nou model que tindrà en compte variables que beneficien les Balears, com la insularitat o els sobrecostos dels serveis. Són només alguns dels punts destacats de la proposta detallada avui per la ministra d'Hisenda, qui ha garantit només per Catalunya el famós criteri d'ordinalitat, aquell que diu que les comunitats que més aporten a la caixa comuna seran les que més rebran. Dimecres, Montero ha convocat el Consell de Política Fiscal i Financera i les Balears ja tenen clar el seu posicionament. Rebutgen de manera contundent el nou sistema perquè vulnera la seva autonomia financera, diuen, ja que el model nou vol limitar el repartiment de recursos si es practica la rebaixa d'impostos autonòmics, el que coneixem com a dumping fiscal. 12 anys després de caducar el model actual de finançament, es posa damunt la taula una reforma amb cara i ulls que hem començat a conèixer avui, però que es pot transformar i molt quan arribi al Congrés dels Diputats, que és, a més, qui té la darrera paraula. És aquest el tema protagonista de l'actualitat d'aquest divendres 9 de gener. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars que passen per la condemna a 17 anys de presó per la dona que va matar la seva tia a Sineu i la va ficar dins una maleta. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La dona ha estat condemnada per un delicte d'homicidi agreujat després d'haver reconegut en una vista de conformitat celebrada avui a l'Audiència de Palma que va matar l'anciana a l'abril de l'any 2024.
A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut 7 persones per patronejar 4 embarcacions fins a l'illa. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. Se'ls acusa d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal des d'Algèria. Tots els vaixells investigats han estat detectats aquest principi d'any. De fet, dues de les embarcacions van ser interceptades el mateix dia, un pesquer i una embarcació que remolcava. A alguns dels detinguts se'ls acusa també de formar part de grup criminal.
És aquesta una jornada molt marcada per les reaccions a dues investigacions judicials que esquitxen a PP i a PSC. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. El Partit Popular demana explicacions als socialistes per la confessió del comissionista Víctor Daldama, que va cobrar comissions per la venda de material sanitari i que, segons els populars, confirmen que el govern de Francina Armengol va permetre que doblers públics de les Illes acabassin enriquint la trama del cas Coldo.
Els socialistes, per la seva banda, contraataquen amb la reobertura del cas Vida Islados.
L'Audiència Provincial obliga els jutjats d'Eivissa a continuar investigant el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, per l'adjudicació del vídeo promocional La Vida Islados durant la pandèmia i per coaccions a la interventora. El tribunal considera també que hi ha aspectes que només es podran dilucidar en un judici oral.
I en aquest cas, els socialistes han demanat la dimissió de Vicent Marí. En els pròxims minuts els escoltarem a uns i als altres, mentre els països de la Unió Europea han donat llum verda a l'acord amb Mercosur, que rebutgen pagesos i ramaders.
Lamenten que els productes importats de l'Amèrica Llatina els faran la competència perquè seran més barats amb la retirada dels aranzels que suposa l'acord.
I a Menorca avui s'ha presentat el programa en tots els actes de Sant Antoni. Blai Barber, bon dia.
Bon dia. Ciutadella, per primera vegada, no es rifarà el tradicional port de Sant Antoni per complir amb la llei actual que prohibeix l'ús d'animals vius com a premi en jocs d'atzar. El que es farà enguany és rifar tota una sèrie de productes que s'extrauran d'unes porquetjades que es faran prèviament. Desapareix, per tant, una tradició de la que es tenen documents històrics des del 1781.
Pel que fa als esports, el Reial Mallorca juga molt més que 3 punts a Vallecas en un partit marcat per la urgència i les baixes importants. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia, sense Raillo ni Morlanes. El Mallorca cerca reaccionar a Vallecas per evitar entrar de pla a la zona de perill. Samu Costa apel·la al caràcter de l'equip en un duel decisiu a Vallecas en un moment delicat de la temporada. Després l'escoltam. Per altra banda, el Real Madrid és el segon finalista de la Supercopa d'Espanya després d'imposar-se a l'Atlètic de Madrid per 2-1 en el partit disputat ahir a Jeddah, a l'Aràbia Saudí. Amb aquesta victòria es reedita el clàssic a la final, Barça-Madrid, que jugarà aquest diumenge. I sense descans, el Palma Futsal ha viatjat avui matí a Còrdoba amb l'objectiu de sumar 3 punts més. I en vòlei, victòria agònica del Mallorca Vòlei Palma en el seu debut de la Copa Príncep contra la Tèxtil Santanderina.
I pendents també del temps marcat per les fortes ratxes de vent que han obligat a activar l'avís groc a pràcticament tot l'arxipèlag. La previsió de les pròximes hores amb Pedro Roger. Bon dia.
Bon dia, avui hem encetat una jornada marcada per el vent. Un vent de ponent que bufa amb força i que a darreres hores girarà a mestral. En conseqüència, l'onatge és molt intens a la costa més exposada. Sense anar més enfora, a la boia de la Dragonera han superat els 100 metres d'altura màxima. Més enllà d'això, tindrem un dia en predomini del sol, amb permís de qualque pinzellada de nígols, i una temperatura suau. La màxima girarà entre els 15 i els 19 graus aproximadament. I què passarà el cap de setmana? En principi, demà continuarà bufant el vent amb força del nord-oest, amb una mà molt intensa a la costa exposada. I també tindrem una petita baixada del termòmetre, tot això acompanyat també per un cel bastant clar. En canvi, diumenge tindrem més nígols, menys vent i també pocs canvis en la temperatura.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
El Ministeri d'Hisenda proposa cedir a les comunitats autònomes el 55% de l'IRPF i el 56,5% de l'IVA. Ara és un 50% en els dos casos. Aquest increment de la recaptació de les autonomies suposaria que la major part dels ingressos procedents dels dos grans impostos espanyols s'entreguin directament a les comunitats. És un dels punts de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic que la vicepresidenta i ministra d'Hisenda ha detallat avui, que, segons María Jesús Montero, pretén acabar amb les desigualtats actuals.
Un sistema que garantitzara la solidaritat interterritorial, que redujera las diferencias actuales e injustificables en financiación por habitante, se estaban produciendo una brecha entre comunidad mejor financiada y comunidades peor financiadas que no tenía ningún tipo de justificación.
Aquesta major cessió de l'impost de la renda i de l'IVA, a més d'altres injeccions de l'Estat, suposaran 21.000 milions més per a les autonomies.
Las comunidades autónomas con este modelo van a contar en el año 2027 con 20.975 millones más de los que tendrían si se mantuviera el modelo vigente.
La ministra ha confirmat que el nou model tendirà a l'ordinalitat, és a dir, que cada comunitat rebi de l'Estat en funció d'allò que porti, tot i que no pot garantir, Marta, l'aplicació d'aquest principi per a totes les comunitats.
Això perquè el principi s'alterarà, en alguns casos, diu, per garantir que cap comunitat hi perdi, com és el cas d'Extremadura. En el model de repartiment es té en compte la insularitat, però la proposta del govern espanyol vol limitar el repartiment si es practica dumping fiscal.
Jo que hi ha territoris amb molta capacitat tributària que no lo compartan, lo puedo entender. Lo que ya no puedo entender de ninguna manera es que territorios que tienen poca capacidad tributaria, además, le perdonen los impuestos a los ricos en su territorio y pidan más dinero al gobierno de España.
Montero ha convocat el Consell de Política Fiscal i Financera dimecres que ve i després la vol negociar de forma bilateral amb cada autonomia. La vicepresidenta reclama el suport del PP a la norma que haurà d'aprovar el Congrés dels Diputats.
El 70% de 21.000 millones de euros va a comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y esto costaría mucho trabajo que el Partido Popular explicara en su territorio por qué no.
La proposta també dona a les comunitats autònomes la possibilitat de renunciar a l'actual sistema de lliuraments de compte per passar a recaptar en temps real.
El delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha defensat els beneficis de la proposta de Montero per les Illes. Quina injecció econòmica diu que suposaria per les Balears? Aina Morales, bon dia.
Bon dia. El delegat del govern ha estat el primer a xifrar la partida extra per les Balears, 412 milions d'euros. Una quantitat que situarà les Illes per damunt de la mitjana per primera vegada a la història. Alfonso Rodríguez exigeix al govern de Marga Proens responsabilitat a l'hora de planificar el destí d'aquest increment de finançament.
Yo le pido al gobierno balear que esta mejora de financiación realmente se vuelque a esto, como el factor de insularidad. Se vuelque justamente allí donde lo necesitamos. Y está claro que hoy Baleares necesita mejorar esas listas de espera sanitaria que están en boca de todos y que están suponiendo pues unos serios problemas ya de lo que es el derecho al acceso a la salud pública.
El delegat del govern també demana més inversions en habitatge públic, educació i atenció a la dependència. Rodríguez ha explicat que part de l'increment d'ingressos a les arques públiques de les illes vendrà dels canvis a la recaptació de l'IVA i de l'IRPF. Per això considera que s'ha d'aprofitar per a blindar l'estat del benestar.
No para que, por otro lado, estén reduciendo los ingresos vía beneficios fiscales de quienes más tienen y después resulte que los servicios públicos no mejoran. Porque eso sería perverso. Eso iría en contra de la filosofía de la mejora de la calidad de vida, que es lo que busca este nuevo sistema de financiación.
De totes les noves variables introduïdes al sistema de finançament, les Balears es beneficiaran especialment dels costos fixos, que estan inclosos en el concepte de població ajustada, també del mecanisme IVA-Piments i dels fons de 1.000 milions per fer front al canvi climàtic. Un nou fons que serà majoritàriament per a les comunitats de la Mediterrània, atenent al criteri de població ajustada.
Gràcies, Aina. I el govern ja ha rebutjat la proposta de finançament de Madrid. El vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa, ha dit que la principal línia vermella és la d'obligar l'administració autonòmica a apujar l'impost de successions i donacions.
Nunca aceptaremos un sistema de financiación que nos obligue a subir los impuestos a los ciudadanos de Baleares.
Costa s'ha mostrat molt crític que l'acord s'hagi negociat abans amb el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i no amb les autonomies.
I ha remarcat que en la proposta exposada per la ministra no es preveuen aspectes clau per a les illes.
No recoge ni una sola de las peticiones de Baleares. Ni una. Ni recoge la población flotante. Ni recoge el crecimiento poblacional.
I una veu encara sobre aquest assumpte, el PSIP iniciarà una ronda de consultes amb la societat civil per sondejar quines mancances es podrien solucionar amb l'increment de 412 milions d'euros derivat del nou sistema de finançament.
La vicesecretària general dels socialistes, Rosario Sánchez, demana al govern que la destinació de l'increment del finançament sigui consensuada.
I això significa coses molt concretes. Això significa que si el teu padrí es morirà esperant una atenció a la dependència, això significa que si tindràs plaça en una escola pública pel teu fill, i això significa si t'atendran si tens una malaltia en temps i forma. Això són els serveis públics, i d'això xerra el sistema de finançament.
Són les 2:12. El Partit Popular ha demanat explicacions als socialistes després que el comissionista Víctor de Aldama hagi confessat que va cobrar comissions per la venda de material sanitari a les Balears. Per al PP, aquesta confessió confirma que el govern presidit per Francina Armengol va permetre que doblers públics de les Balears acabassin enriquint la trama vinculada a José Luis Ábalos i Koldo García durant la pandèmia.
El portaveu popular Sebastià Sagreras afirma que aquestes comissions no s'haurien cobrat sense la col·laboració del govern d'Armengol i assenyala, entre d'altres, l'ex consellera de Salut, Patricia Gómez, per haver rebut els membres de l'entramat. El PP reclama que s'assumeixin responsabilitats polítiques immediates i insisteix que els ciutadans tenen dret a saber qui va permetre aquest suposat espoli de dobbers públics.
Davant les afirmacions del propi Aldama de que els beneficis de la venda de mascaretes se varen repartir entre membres de la trama del Partit Socialista, exigim als Partits Socialistes de les Illes Balears que s'expliquin i que expliquin quins membres del Partit Socialista de Balears se varen beneficiar d'aquest repartiment de comissions.
Fonts del PSIP insisteixen que en el marc del cas Mascaretes no s'ha citat cap socialista de les Illes ni tan sols com a testimoni.
Per als socialistes, però, aquest assumpte vol ser una cortina de fum dels populars per tapar l'enrenou que suposa la reobertura de la investigació pel cas Vida Aislados. Recordem que l'Audiència Provincial obliga els jutjats d'Eivissa a continuar investigant el president del Consell, Vicent Marí, per l'adjudicació del vídeo promocional La Vida Aislados durant la pandèmia per coaccions a la interventora. El Tribunal considera també que hi ha aspectes que només es podran dilucidar en un judici oral. Ens ho explica Clàudia Roig.
L'audiència respon a dos recursos presentats pel Partit Socialista i per la interventora Marian Tur després que el jutjat d'instrucció número 4 d'Eivissa sobresegués la causa fa més d'un any. El tribunal avala el procediment d'emergència emprat en aquesta tramitació, però considera que s'ha de continuar investigant si hi ha delicte en l'adjudicació a l'empresa Fuera de Escena perquè no es va consultar altres empreses i no s'havia acreditat la seva solvència tècnica. També insta a continuar la instrucció per presumptes coaccions del president Vicent Maria a la interventora. La interlocutòria destaca que només es podrà dilucidar en un judici oral si existia relació directa entre Marí i les persones que formaven part de l'adjudicatària, entre elles una exregidora del PP, i també les coaccions i lesions psicològiques que presumptament va patir la interventora. El PSOE ha demanat explicacions a la presidenta del govern per tancar l'oficina anticorrupció que investigava aquest cas i demana la dimissió de Marí. Rubén Castro és portaveu del PSIC-PSOE.
No puede continuar ni un minuto más al frente de la institución Vicent Marí y además debe dar explicaciones. Pero no solo el presidente del Consejo, sino también la presidenta del gobierno, Marga Proens, quien está acostumbrada a dar lecciones sobre corrupción, pero que ante un supuesto en el que envían a uno de sus principales cargos del Partido Popular a juicio oral, que está siendo investigado, en ningún caso está diciendo nada.
El PP assegura que està al costat de Vicent Marí. Mariano Juan és vicepresident del Consell d'Eivissa.
El Partido Socialista de Eivissa sigue anclado en el pasado y en las tácticas que ya no le surtieron efecto en las elecciones pasadas. Se inventaron un supuesto caso de corrupción, un supuesto escándalo, utilizando una oficina administrativa que creó el gobierno balear de Francina Armengol para atacar a Vicent Marí, un candidato fuerte, un candidato querido.
Diu el PP que els socialistes no poden donar lliçons de moralitat i legalitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Avui hem conegut el darrer informe de la Sindicatura de Comptes corresponent al 2023, any en què les Balears van tancar amb un superàvit del 0,35% sobre el producte interior brut i una reducció del deute de 290 milions d'euros. El responsable d'aquest òrgan, Joan Rosselló, veu favorable la situació econòmica financera de la comunitat de fa dos exercicis, amb algunes excepcions.
Una de les més rellevants, segons el síndic major, es repeteix cada any i és la del Servei de Salut, on cada any hi ha entorn de 200 milions d'euros de despesa fets sense pressupost o sense expedient. Una quantitat que perd importància en termes relatius perquè el pressupost del departament augmenta. Ara bé, hi ha risc d'una mala gestió dels recursos. Malgrat aquestes dues qüestions, Rosselló ha incidit que la situació econòmica financera de les Balears és molt positiva des del 2020.
Per exemple, el 2023 van acabar amb un superàvit de 0,35% sobre el PIB quan podien tenir un dèficit de 0,3%. És a dir, que la situació és molt més favorable de la que podrien haver tingut. Després del 2023, seguint amb un procés que va també començar el 2020, s'ha reduït l'endeutament amb uns 290 milions d'euros aproximadament, el qual també és positiu per la comunitat autònoma, perquè ajuda a reduir la càrrega financera.
I el Consell de Govern ha donat llum verd avui a la creació de la Mesa de Lluita contra l'Intrusisme, que se centrarà a combatre aquestes pràctiques il·legals en quatre àmbits: els allotjaments turístics, el transport, el comerç i també l'oci. L'objectiu, segons ha explicat la vicepresidenta segona, Maria Antònia Estarelles, és fer feina entre administració i cadascun dels sectors per analitzar la situació, cercar-hi solucions i posar-les en pràctica per acabar amb una xacra que perjudica l'economia, especialment tots aquells que fan bé la seva feina.
La Mesa de Lluita contra l'Intrusisme serà un òrgan col·legiat d'assessorament, suport i estudi amb representants de totes les administracions implicades, els agents socials i els operadors econòmics. El primer pas serà fer un estudi de cada sector per establir quina és la situació i a partir d'aquí proposar mesures pràctiques i efectives. És la vicepresidenta i consellera de Presidència, Maria Antònia Estarelles.
Posar foco entre tots a uns problemes que ja són molt endèmics a dins el nostre, sobretot, sistema econòmic i que de veritat se posin mesures de correcció de totes aquestes pràctiques que fan malbé en aquells que aposten per estar a dins dels processos legals i econòmics que estan regulats per diferents normatives.
A les Balears, l'intrusisme afecta sectors estratègics com l'allotjament turístic, el transport, el comerç i l'oci. Segons denuncien els afectats i confirma l'administració, aquesta oferta il·legal genera molts de perjudicis en tots els àmbits, ja que posen en risc l'equilibri territorial, la sostenibilitat mediambiental i l'accés als serveis públics. La mesa s'ha de constituir a partir d'ara en un termini màxim de 3 mesos.
A més, el Consell de Govern també ha aprovat avui l'increment dels sexenis per al professorat dels centres concertats, tal com marca l'acord de la mesa d'ensenyament.
I ha autoritzat les despeses de fins a 40.000 euros per obres d'emergència del CEIP de Can Misses pels desperfectes de la Dana del passat mes de setembre. La partida més grossa, però, és l'endú la dessalinizadora de la Badia de Palma, que reformarà per gairebé 60 milions d'euros.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim molt pendents avui de la situació dels hospitals. El sindicat d'infermeria SATSE denuncia que la situació continua crítica als centres de les Illes, especialment per les malalties respiratòries. Sobretot preocupa l'Hospital de Son Espases, on hi ha 65 pacients pendent d'un ingrés de planta, la qual cosa ha obligat a posar butaques als passadissos de les urgències per atendre'ls. Segons el SATSE, la situació a Can Misses, a Eivissa, és també de saturació, i al Mateu Orfila, manquen llits a planta. Carme Moreno.
La delegada del SATSE a Son Espases, Erlina Avijande, lamenta que els responsables del Servei de Salut no prenen decisions i les que prenen arriben massa tard. Avijande critica que fins al pròxim dilluns no s'obriran 34 llits a l'Hospital Verge de la Salut i que l'hospital de referència tan sols s'han obert llits a les urgències, no a planta.
Estamos teniendo una presión y una carga asistencial insoportable. Yo he bajado hoy y los compañeros estaban desbordados. Y por el momento no hay plan de abrir el Virgen hasta el lunes y la situación en espacios es muy crítica. Manacor ha tenido que abrir una unidad de 13 camas. Están un poco mejor las urgencias gracias a que han podido abrir esas 13 camas y se van ocupando. Ibiza hoy está mucho peor que ayer con un colapso mayor.
Erlina Avijande denuncia que a Son Espases s'hi afegeix el retard d'hores que han de patir els pacients de mobilitat reduïda per traslladar-los a casa seva o a l'Hospital General per la manca d'ambulàncies amb rampa.
Davant d'aquesta situació, però, el Servei de Salut assegura que ha davallat la pressió a la gran majoria dels hospitals de les Illes.
Si tot i això han de dir que Salut reconeix que l'hospital de referència continua congestionat per fer front a aquesta situació, el Salut assegura que aquesta setmana ja s'han obert 38 llits extres als diferents hospitals i que la setmana que ve n'obriran altres 34 al Verge de la Salut. Segons informa la conselleria, a Can Misses hi ha 3 pacients pendents d'ingressar a planta i el Mateu Orfila 1. El pla de contingència de la conselleria també té previst suspendre l'activitat quirúrgica que no sigui oncològica o urgent per disposar de més places i reduir el temps d'espera dels pacients d'urgències.
També en qüestions d'interès sanitari, s'ha detectat per primera vegada a les Balears un cas de la nova variant de la verola del micó, clade 1. Salut Pública informa, però, que no és més greu que la primera.
L'any passat d'aquest tipus de verola es varen comptabilitzar 13 casos, segons Salut, en el conjunt de contagis. 2022 va ser el pitjor any, amb 200 casos a la comunitat. De fet, la incidència ha estat mínima des de llavors, 15 casos al 23, 16 al 24 i 13 al 25, dels quals 9 s'han produït en els últims mesos. La Direcció de Salut Pública del Govern ha assenyalat que la detecció d'aquesta nova variant no implica major risc.
Els ambaixadors dels 27 han donat el vistiplau a l'acord de lliure comerç amb Mercosur en la primera votació, que ja és vinculant. Espanya ja ha votat a favor, mentre que França, Hongria i Polònia ho han fet en contra, com estava previst. Itàlia finalment s'ha decantat pel sí, després de canviar de posició les darreres hores. El pacte neix amb l'oposició del sector de pagesos, de ramaders, que creuen que els productes importats de l'Amèrica Llatina els faran la competència perquè seran més barats amb la retirada dels aranzels.
L'acord crearà l'àrea de lliure comerç més gran del món entre els 27 i l'Amèrica Llatina. 720 milions de persones i el 20% del PIB global. Pagesos i agricultors s'hi mantenen en contra, tot i rebre inputs positius per part del govern, perquè creuen que el pacte els perjudicarà. I ho farà bàsicament perquè amb la retirada dels aranzels, diuen, els productes que s'importin des de l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai i el Paraguai seran molt més barats que els que produeixen aquí perquè ho faran a més baix cost, amb majors quantitats i amb menys controls. El portaveu d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, ha alertat de les conseqüències, diu que es vendran fruites, verdures, làctics o carn en unes condicions que no permet la Unió Europea.
El consumidor pues, podrà comprar taronges que tenen residus de productes que aquí els pagesos fa 30 anys que no en poden. Això beneficia el consumidor, no el perjudica. O sigui, serà més barat o millor. O sigui, però no, millor també fa càncer.
Els productes locals més perjudicats, segons Unió de Pagesos, seran els cítrics, les fruites de temporada, la carn de boví, la llet, els ous i l'arròs pobler. Per aquest impacte i d'altres que encara desconeixen, el sector viu l'acord amb incertesa, com ha ratificat Jeroni Bonafé, dirigent de la Unió de Cooperatives Agroalimentàries de les Balears, en declaracions al programa El Dia.
Permetrà en clau d'exportació per exportar més cap a aquests països, però, clar, en el sector li queden moltes dubtes de lo que pot entrar aquí de països tercers que no produeixen en les mateixes condicions que s'exigeix a Europa.
De moment, el sector agroalimentari de les Illes no s'ha mobilitzat, com sí que ha passat a la península i a alguns països europeus, tot i que Joan Gaià, d'Unió de Pagesos, creu que és necessari visibilitzar el malestar. Per tant, no descarta que pagesos i ramaders surtin al carrer. Ja són a l'estat espanyol els 5 presos espanyols que ha alliberat Veneçuela fa uns minuts. Han aterrat a l'aeroport de Madrid, on una gran comitiva de mitjans de comunicació espera ara que surtin per la porta d'arribades. Tots es troben en bon estat de salut, segons ha explicat el ministre de Defensa Estrangers, José Manuel Álvarez, en una entrevista avui a Televisió Espanyola.
Assegura que fa mesos que hi ha negociacions amb el govern de Caracas per alliberar els espanyols i que ara se n'han obtingut els fruits.
Hoy es un día feliz porque hay 5 compatriotas que ya vuelan en estos momentos y van a llegar a Barajas si todo va bien y no hay retraso del vuelo porque ya están en él a la 1:15. Llevábamos muchos meses hablando con las autoridades de Venezuela para su liberación. Ya es una realidad.
Els espanyols fins ahir presos a Venezuela han estat més d'un any internats, a excepció d'un periodista arrestat aquest passat estiu. Tots acusats de delictes molt diversos, dos d'ells, dos turistes bascos, estan acusats de col·laborar amb un suposat intent de magnicidi contra Maduro. També hi ha un valencià al qual li van caducar el visat i una dona amb doble nacionalitat espanyola i veneçolana que dirigeix una ONG crítica amb el règim. Un dels seus companys, Sergio Cáceres, l'espera a la terminal i ja anuncia que no farà declaracions per no empitjorar la seva situació processal.
Ya llegó al aeropuerto, viene con restricciones para dar declaraciones, pero bueno, en todo caso viene abrazando la libertad, tiene pocas horas de haber sido puesta en libertad, apenas salió de la cárcel, fue pues montada en un avión con destino a España. Y bueno, lo que es importante es que se inicie ese proceso en el cual ella empiece a adaptarse nuevamente a la libertad.
I sobre el terreny, la presidenta encarregada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha expressat la seva lleialtat a Maduro.
Tenemos dignidad histórica y tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado. Tenemos lealtad con la primera combatienta, diputada Cilia Flores. Y hemos comprometido no descansar hasta verlos en libertad, de vuelta a su casa y de vuelta a su patria.
Rodríguez vol així continuar navegant entre dues aigües, el chavisme i les aspiracions de Donald Trump, que ha confiat en ella per dirigir el país enmig d'aquesta situació. Però tot i aquestes paraules, el president nord-americà ha assegurat que ha cancel·lat una segona onada d'atacs a Veneçuela per la col·laboració de Caracas.
A les xarxes socials, el president nord-americà ha reconegut el gest del govern, ara liderat per Delcy Rodríguez, d'alliberar a un gran nombre de presos polítics com a mostra de la seva recerca de pau. Explica Trump que els Estats Units i Venezuela fan bona feina plegats, especialment en la reconstrucció de la seva infraestructura de petroli i gas, d'una forma molt més grossa, millor i moderna, i gràcies a això ha cancel·lat una segona onada d'atacs que tenia prevista, tot i que l'armada americana seguirà desplegada a la zona per motius de seguretat.
Alberto Núñez Feijóo admet que es va confondre quan va assegurar davant els mitjans que estava informat en temps real de tot el que passava durant la Dana, que va deixar com a mínim 230 morts a València a l'octubre del 2024.
El líder del PP declara avui com a testimoni davant la jutgessa de Catarroja que instrueix la causa penal per la gestió de la catàstrofe i ha reconegut que, tot i que el que va declarar públicament, no va rebre cap tipus d'informació.
Arribem així a les 2:30.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. La dona que va matar la seva tia de 91 anys a Sineu està condemnada a 17 anys de presó per un delicte d'homicidi agreujat. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La dona ha reconegut haver mort l'anciana en una vista de conformitat que ha tingut lloc avui a l'Audiència de Palma. A més de la pena de presó, li han imposat 8 anys de llibertat vigilada.
Campanet pateix talls de subministrament elèctric que perjudiquen els veïnats del municipi.
L'Ajuntament es queixa que es tracta de talls planificats per l'empresa de subministrament i que haurien d'avisar per minimitzar els perjudicis als veïnats del municipi.
I ja s'ha acabat la rehabilitació del casal de Can Bordils, un dels més antics de Palma, després de 6 mesos d'obres, principalment per problemes d'humitat.
Les obres de reforma d'aquest edifici senyorial que acull la seu de l'Arxiu Municipal de la ciutat han durat 6 mesos, com dèiem, i han costat 120.000 euros.
Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Femenia. Bon dia.
Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic fluid en general a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim tràfic lent i aturades intermitents, a CMA20, via cintura en sentit aeroport, des del polígono Son Valentí fins a sortir de Vinca. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en començar. La dona que va matar la seva tia de 91 anys ha estat condemnada a 17 anys de presó per un delicte d'homicidi agreujat. Ha reconegut haver mort l'anciana Sineu en una vista de conformitat celebrada avui a l'Audiència de Palma.
Avui s'ha fet ferm aquesta conformitat. L'acusada reconeix els fets i accepta 17 anys de presó i 8 de llibertat vigilada. La Fiscalia la considera responsable d'un delicte d'homicidi agreujat perquè es va fer contra una persona vulnerable. Eduardo Luna és l'advocat de la defensa.
Vale, lo positivo de esta conformidad ha sido que se han tenido en cuenta las circunstancias de mi cliente, pues que era una persona de cierta edad, que no cometió el hecho buscando un ánimo de lucro o algún ánimo espurio detrás de los hechos, sino que simplemente fueron un cúmulo de circunstancias por temas psicológicos que ya venía arrastrando y por adicciones que también pues influyeron mucho en el momento de los hechos. Entonces, todo eso se ha valorado a la hora de llegar a esta conformidad con la Fiscalía.
Els fets van tenir lloc el diumenge 14 d'abril del 2024. La detinguda feia mesos que cuidava la seva tia, una anciana de 91 anys, i l'hauria mort apunyalant-la amb un ganivet.
Després de la va traslladar des del seu pis a Sineu fins a la casa de l'anciana, a Palma, amb una maleta de grans dimensions. A continuació va cridar els serveis d'emergència i va explicar que la tia havia caigut per les escales. Volia obtenir el certificat de defunció.
També en successos, la Guàrdia Civil continua investigant les causes de la mort d'un home i els seus dos cans ahir a una finca de Petra.
Un amic va trobar-ne el cot sense vida i va alertar-ne els serveis d'emergència. Tot apunta que la mala combustió d'una estufa de butà va generar CO2 i va causar la defunció de l'home de 49 anys. L'autòpsia que farà avui l'Institut Mèdic Forense acabarà de confirmar la mort per inhalació de fum.
I un punt més, perquè han detingut a Binissalem un fugit de la justícia alemanya acusat d'estafar usuaris d'una web pornogràfica.
Els agents de la Unitat de Droga i Crim Organitzat de la Policia Nacional han detingut a Binissalem un ciutadà alemany fugit de la justícia del seu país acusat d'estafar usuaris d'una web pornogràfica. L'arrest, a petició de les autoritats alemanyes, es va produir dimecres i l'ara detengut està acusat d'un delicte patrimonial. Segons sembla, l'home, juntament amb altres persones, oferia contingut de pagament en un lloc pornogràfic que, després d'abonar-se l'import, mai arribava a materialitzar-se.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:35, nous talls en el subministrament elèctric a Campanet que perjudiquen els veïnats del municipi. L'Ajuntament s'ha posat en contacte amb Endesa, que afirma que els talls són deguts a desconnexions manuals a causa d'un problema en una línia que presenta errors. El consistori es queixa que es tracta de talls planificats per l'empresa de subministrament i que haurien d'avisar per minimitzar els perjudicis als veïnats del municipi.
Segons Endesa, que ha informat fa uns minuts el Val de Campanet, aquests talls darrers s'han produït perquè un dels pals ha caigut i ha incendiat una d'aquestes línies. El darrer tall es va produir ahir vespre de vers les 10, una vegada més sense avisar el consistori, que ja es troba més tranquil perquè sap el motiu d'aquest. El Val de Campanet és Guillem Rosselló.
Jo entenc que se fa difícil plovent i se fa difícil fer feina a unes determinades hores. Però, i això tothom entén, de que hi pot haver talls perquè hi ha hagut una ventada o ha passat qualque circumstància. Però el que no és admissible és que si se fan treballs planificats, aquests no se comuniquin a la població.
Segons afirma Rosselló, també s'han registrat problemes de subministrament a altres pobles de Mallorca, com Buja i Moscari.
Mentrestant, l'Ajuntament de Palma assegura que ja revisa el problema amb la calefacció del CEIP Ainamoi, que es queixa de temperatures per davall dels 10 graus en horari lectiu en les aules del quart pis del centre. Una situació que la comunitat educativa considera insostenible perquè afecta el benestar general i la salut dels menors i dificulta la feina dels docents.
Segons la regidora d'Infraestructures de Cort, Belén Soto, diversos tècnics de l'Ajuntament han visitat avui a primera hora el centre i ara estan a l'espera de l'informe amb el resultat de la revisió.
Esta mañana a primera hora han ido los técnicos y todavía no me han pasado lo que es la información concreta, pero han ido a primera hora a mirarlo, o sea, a hacer una revisión previa.
Més qüestions. El PIR reclama a l'Estat un règim jurídic especial dins Europa per limitar la compra d'habitatge per part de persones i empreses estrangeres a les Balears. La formació alerta que les darreres dades del cadastre mostren que el 46% dels habitatges de les illes són de propietaris que tenen més d'un immoble. En una moció presentada al ple del Consell, proposa mesures com exigir un mínim de 5 anys de residència a l'arxipèlag.
La iniciativa també demana limitar a un sol immoble la compra per part d'estrangers i aplicar mesures fiscals gravatòries a les noves adquisicions destinant els recursos obtinguts a la creació d'habitatge públic per a ciutadans amb una llarga residència a les illes. El portaveu al Consell del PI, Antoni Sales, ha remarcat que l'habitatge s'ha convertit en un actiu especulatiu segur i molt rendible a l'arxipèlag, on ja hi ha una pressió humana insostenible.
Això el que volem evitar és que hi hagi especulació i també que venguin grups inversors o empreses que en aquest moment estan comprant habitatges per especular, perquè vagi pujant el preu i després vendre'ls i tenir beneficis. I ells el que volen fer és un negoci especulatiu a damunt un bé, en aquest cas, com és l'habitatge, que és escàs i que cada vegada els mallorquins els costa més per adquirir o per llogar un habitatge en condicions.
Precisament, el ple del Consell ha aprovat una moció del PSIC que demana fer un estudi tècnic sobre la viabilitat de soterrar la via de cintura de Palma. L'objectiu dels socialistes és fer un gran corredor verd per unir barris i crear nous serveis i equipaments eliminant la frontera que suposa aquesta circumval·lació entre algunes zones de la ciutat. Tots els partits, excepte Vox, han votat a favor de la proposta.
L'estudi haurà d'analitzar els aspectes tècnics, urbanístics, ambientals i econòmics de la intervenció, així com les fases d'execució proposades. A més, els socialistes reclamen la cooperació institucional institucional i el finançament estatal i europeu. El portaveu del PSI pel Consell, Joan Ferrer, ha subratllat la importància d'impulsar l'estudi per superar la fractura urbana que diu afecta barris com Sant Goldeu, Nou Llevant, La Soledat, Sant Malferit o Rafalbell.
El soterrament parcial, de tal manera que diverses barriades de Palma, com pugui ser Rafalbell, Sant Goldeu, Sant Malferit, Nou Llevant, puguin unir-se, deixin d'estar separades per aquesta barrera generada per la via de cintura, se pugui generar un teixit verd, un teixit de ciutat i un teixit també de retrobament entre barriades.
La moció es debatrà també en el ple d'acord a finals d'aquest mes. L'únic grup que ha votat en contra de la iniciativa és Vox, que ha considerat que el projecte l'ha de sol·licitar l'Ajuntament de Palma.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:40, acabada la rehabilitació del casal de Can Bordils, un dels més antics de Palma, després de 6 mesos d'obres, principalment per problemes d'humitat. Durant la reforma s'ha descobert una porta d'origen medieval al pati d'aquest edifici senyorial, que acull la seu de l'Arxiu Municipal de la ciutat i al qual no es feia cap intervenció d'ençà que el va comprar Cort l'any 1982. Les obres han durat 6 mesos i han costat 120.000 euros.
L'edifici, una casa medieval que va ser reconstruïda al segle XIII sobre fonaments i elements de l'època musulmana, va pertànyer en els seus inicis a un jueu. Després va passar a la família Bordils i, tot i que més tard va s'ocupar per altres nobles mallorquins, ha conservat aquell llinatge fins que l'Ajuntament de Palma el va adquirir als anys 80. Les obres, que varen començar a finals de juliol, han consistit en una restauració del ràfec que dona al carrer de l'Almudaina i una renovació de l'estructura del pati interior. També s'han reposat les cobertes i s'han instal·lat baranes de protecció, a més de reformar-se estructuralment un dels despatxos. Javier Bonat és el regidor de Cultura.
Aquí s'ha fet una actuació molt important per part de l'àrea d'infraestructura de l'Ajuntament de Palma, que ha revestit en tot aquest pati, com veus, que ha quedat en una situació espectacular, però també s'ha aprofitat per fer tot el tema de les humitats i també l'era exterior que necessitava d'una actuació immediata. Per tant, és una actuació que el que fa és també treure coses que ni mos imaginàvem, com és un arc que tenim aquí darrere nosaltres, també medieval.
L'arc conopial en forma de con que s'ha trobat durant les obres s'ha deixat visible en el replanell d'una de les escales interiors, segons ha explicat l'arquitecte de l'àrea d'infraestructures encarregada de les intervencions en l'edifici. La reforma ha permès millorar l'estat de conservació de l'immoble, garantir-ne l'estabilitat estructural i reforçar la protecció dels fons documentals que alberga l'arxiu. Actualment es conserven fins a 6 quilòmetres de documentació històrica que data d'abans del 1960.
I el port de Pollença ja tenen el Pi de Sant Antoni tallat i a punt per dia 17. Enguany fa 24 metres de llargària i és dels més grossos que s'han triat per la festa. Avui matí l'han deixat preparat a la finca de Formentó.
Desenes de veïns han anat a primera hora a la finca de Formentó per triar i tallar el Pi de Sant Antoni, una cita que molts tenen marcada al calendari.
Ben cada any, aquest any va ser és un poc especial perquè me van diagnosticar ELA. Però a mi m'agrada, m'ha de ser un xirimier i el sap vellador de Vall de Bot. I jo això no me'l puc perdre.
És un dia especial per tots i molt encanta aquest dia i és l'inici de la festa.
La tradició d'antigament és l'Olla d'Estrany, de motosserres.
En una hora han aconseguit tallar el pi i el més important, que caigués en la trajectòria esperada i conservant la ramera.
Té bona ramera, té la gruixa suficient, és alt, si mateix, i crec que estarà bé.
Després l'han arrossegat amb l'ajuda del tractor fins a la part baixa de la muntanya, on ha tocat pelar la soca. Joanaina Campomà és la delegada municipal del port de Pollença.
Tot ha anat beníssim perquè no ha hagut cap incidència i bé, i ara mos toca acabar de pelar-lo i veure que realment en el final... I després comptarem quant de metre fa.
Mentrestant, demà ja tindran un tast de la festa amb la celebració del primer pi infantil a Cala Sant Vicenç.
I a Sa Pobla, les Sales Cavallets acull l'exposició Dimonis. 17 artistes de l'associació Art Porto Colom plasmen en fotografies i diverses tècniques pictòriques la seva particular visió d'aquesta figura diabòlica tan lligada a Sant Antoni i també a la cultura popular mallorquina en general.
El dimoni, mostrat de moltes maneres i emprant tècniques artístiques diverses. Així podrien resumir l'exposició col·lectiva Dimonis, que els 17 artistes d'Art Porto Colom han creat per al Sant Antoni Poble. Marta Muniesa és la presidenta.
Aquesta l'hem fet temàtica i vam cercar una figura que fos representativa. Llavors vam pensar que Dimonis, que és una figura molt, molt viva al folclore de les illes i de la Mediterrània, del Llevant, de Catalunya, pues ens servia per ser transversalment un fil conductor i posar-nos d'acord de fer una exposició bonica i interessant pels poblers.
Per elaborar les seves obres per aquesta exposició, els artistes han tingut tota llibertat creativa.
Hi ha pintura, pintura que té aquarel·la, acrílic, oli, tècnica mixta amb collage, tenim gravat, tenim brodat, tenim escultura i fotografia.
Dimonis es pot visitar els Cavallets de Sa Pobla fins al 31 de gener.
I un darrer punt, perquè Palma dona demà els seus a les festes de Sant Sebastià amb la celebració del Dia de la Pesta. Començarà a les 5:30 de l'hora baixa a Cort. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45, continuant la informació. Aquí a Vita Ràdio arriba tota l'actualitat esportiva.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest temps d'esports parlant del Reial Mallorca, que juga amb molt més que 3 punts a Vallecas, en un partit marcat per l'urgència i també per les baixes importants.
Així és, el Real Mallorca no acaba d'aixecar el vol en aquest inici de 2026 i la situació comença a ser preocupant. Els vermells estan obligats a reaccionar aquest cap de setmana a Vallecas en el duel davant el Rayo Vallecano. Qualsevol resultat que no sigui sumar pot significar entrada pla en zona de perill. El partit arriba, a més, marcat per les baixes. El Mallorca no podrà comptar amb el seu capità Raillo, tampoc no hi serà Manu Morlanes, lesionat a l'abductor. En el seu cas, tot apunta que Omar Mascarell tornarà a l'11 inicial després de participar a la Copa Africana de Nacions. El Mallorca necessita, ara més que mai, donar el do de pit a Vallecas per evitar que la temporada s'emboliqui encara més. A les darreres hores, el futbolista de l'equip mallorquinista, Samu Costa, ha analitzat d'aquesta manera el duel contra el conjunt madrileny.
Sí, és un campo difícil, però ja estem acostumbrats, no es tiene que influenciar o lo que sea en nuestro partido. O sea, cuando estás en campo, normalmente dejas de escuchar lo que pasa afuera y solo estás enfocado en lo tuyo. Y esta semana estamos trabajando fuerte, estamos entrenando bien y más específico para hacer un buen partido ahí.
I aquest mes de gener es compleix una dècada de la propietat nord-americana al Real Mallorca. El passat dia 4 van fer-se 10 anys de la compra del club per part del grup encapçalat aleshores per Robert Sarver, que va adquirir l'entitat a Utzklassen. En aquests 10 anys, amb Andy Colbert al capdavant, el Mallorca ha viscut una etapa marcada per la solvència econòmica, amb una inversió que ronda els 100 milions d'euros, però també per als i baixos esportius, amb descensos, ascensos i una estabilització recent a primera divisió. Una dècada de gestió americana que ha aportat estabilitat institucional, però que continua generant debat entre l'afició pel que fa al projecte esportiu i el futur del club. D'aquest tema n'han parlat amb Xavier Ginestra, periodista i professor a la Universitat de Vic i que ha fet un estudi de l'evolució del Reial Mallorca amb la propietat americana. L'escoltam.
Quan una propietat nord-americana arriba a un club europeu, el que sí que hi ha, des d'un punt de vista de concepte empresarial, és que aquell club ha de començar a entendre que el que fa no és produir esport, sinó produir entreteniment. Uh-huh. I la propietat americana s'ho mirarà d'aquesta manera, perquè és la seva única manera que han entès l'esport des de sempre als Estats Units. I això amb el Mallorca es veu.
Segons Xavier Ginestra, el futur econòmic del Reial Mallorca està garantit, però ha d'anar de la mà dels èxits esportius.
Aquest és el tema, és a dir, perquè possiblement és la tonteria més grossa del futbol, però és realment l'essència del futbol, que la piloteta entri. I, per tant, si l'àrea esportiva no és suficientment, no pensa suficientment a nivell estratègic per poder vestir un equip que acabi musculant l'àrea econòmica, llavors sí que hi haurà una dicotomia, una falla entre les dues àrees que ens pot generar preocupació futura.
Veurem si entra la pilota diumenge a les 2:00 PM i el Mallorca guanya el Rayo, un partit que podreu seguir a la sintonia d'IV3 Ràdio.
A
El Real Madrid és el segon finalista de la Supercopa d'Espanya.
I ho és després d'imposar-se l'Atleti de Madrid per 2-1 en el partit disputat ahir a Jeddah, a l'Aràbia Saudí. Amb aquesta victòria es reedita el clàssic a la final Barça-Madrid, que es jugarà aquest diumenge.
La U d'Eivissa necessita gols per sortir de la zona baixa de la classificació.
I una de les grans incògnites és si el nou reforç ofensiu podrà debutar aquest mateix diumenge. Es tracta de Max Svensson, primer fitxatge del mercat d'hivern, que ja s'ha entrenat avui amb l'equip. Svensson arriba cedit del Casa Pia, de la primera divisió portuguesa. El davanter viatjarà demà amb l'expedició i el cos tècnic no descarta que pugui disposar ja de minuts en un partit clau per una Eivissa que necessita reaccionar amb urgència i trobar el camí del gol. És Miguel Álvarez, entrenador de la UDE.
Yo no estoy ni preocupado ni de digo que estoy ocupado en mejorar el equipo, no puede ser de otra manera. Yo Guadaña no veo por ningún sitio, veo que es fútbol y que da igual. Me parece el del Marbella, hasta tres partidos, ¿no? Me parece el del Marbella. Así que este fútbol es una locura. Lo que tenga que pasar, que pase, y lo que tenga que ser, será. Pero a mí nadie me va a ver preocupado, al contrario. Yo estoy disfrutando mi profesión cada día. Y normalmente me gustaría ser feliz, más feliz, ganando. Estoy reforzado por el club. De momento que estoy aquí, estoy reforzado por el club. Yo trabajamos para el Ibiza, que es el equipo que nos ha contratado, hasta que sea, que espero que sea mucho tiempo. Sí, para desgracia de algunos, espero que sea mucho tiempo.
No hi atreven al calendari del Palma Futsal.
Que aquest dissabte afronta un nou compromís en la Lliga a domicili davant del Córdoba Futsal. L'equip mallorquí, que ocupa la quarta posició a la classificació, arriba a la cita amb la confiança reforçada després de la victòria de la darrera jornada contra el Manzanares i amb la clara intenció de continuar sumant de 3 en 3. Amb aquest objectiu, l'expedició balear ha viatjat aquest matí cap a Còrdoba, deixant-ho tot a punt per preparar el duel i mantenir la bona dinàmica competitiva en una pista sempre exigent.
En bàsquet, cap de setmana de primera FEB amb compromisos importants per als equips balears en la jornada 16.
Demà a les 7 del capvespre, el Palmer Bàsquet visita la pista del Cantàbria i diumenge doble cita a les 6 del capvespre, el Figui Palma Bàsquet rep l'Estudiantes. Escoltam, l'entrenador de l'equip palmesà, Pablo Cano.
Bueno, es muy grande. Te diría, no solo cuando uno llega a primera FEB, cuando uno decide dedicarse profesionalmente a este deporte, uno se motiva con enfrentarse a los mejores, ¿no? Y hay particularidades, obviamente, en el partido que yo qué sé, son jugadores para mí muy familiares y que siempre he visto como que son referencia para mismo para enseñarle a mis jugadores, ¿no?
Per la seva banda, l'Este Menorca es desplaça a la pista del San Pablo Burgos. És l'entrenador del conjunt menorquí, Javi Zamora.
Se ha quedado en un susto. Vamos a ver si llega al partido. Solo lo llevaremos en caso de que tengamos la seguridad de que no puede recaer. Pero si eso no se produce, creo que Ignacio tendrá su oportunidad. Y creo que Nico va creciendo semana a semana. El otro día dio un paso adelante. Creo que esa sería el plan principal en el que entre ellos dos puedan hacer la posición de cuatro antes de buscar alguna situación de small ball o de incluso jugar con dos grandes, que también lo hemos hecho en algún momento, ¿no?
Per altra banda, l'Azul Marino està davant un partit històric. Demà rep el Castelló, Sant Moix, a partir de les 7, amb l'oportunitat d'aconseguir una fita mai vista a la Lliga Challenge. Alberto Antuña, entrenador de l'Azul Marino.
El récord, obviamente, estaría genial, pero estaría genial porque significaría que ganamos, que acaba la primera vuelta imbatido, que logramos algo que no ha conseguido nadie, pero sería anecdótico, ¿no? Obviamente, se celebraría como una victoria más y empezaríamos a pensar en Ardoy. Yo creo que ha sido una semana normal. Yo, ayer creo que decía que yo creo que una o varias jugadoras seguro que no saben ni que hay un récord, ¿no? Yo creo que el equipo da la sensación absoluta y la imagen de que le da igual quién sea, ¿no?, el rival. Y da igual que sea la jornada 1, que la 15, que la 23. Yo creo que nadie va a descansar hasta que se consiga el objetivo y seguramente, por cómo está la liga, va a ser hasta el final.
A A Ciutadella toca passar pàgina.
Sí, després de perdre la final de la Supercopa de voleibol, la Barca Menorca reprèn la Lliga aquest diumenge a Les Palmes davant el Saire, un rival de la part baixa, però en clara dinàmica ascendent. Camila Iruela i Carlota Echavarri ja estan recuperades i Bel Llorenç en disposarà de tota la plantilla. L'objectiu, sumar els 3 punts, mantenir el lideratge i deixar enrere la polèmica final contra el Heidelberg. I a la Copa Príncep, victòria agònica del Mallorca Volley Palma en el debut davant la Textil Santanderina. Els càntabres es van avançar 2 vegades, però els palmassans van reaccionar per forçar el 5è set i acabar imposant-se. Triomf de caràcter amb Toni de la Rosa com a màxim anotador amb 22 punts. Demà duel contra el Barça Voleibol en el darrer partit de la fase de grups.
Gràcies.
Fins aquí, els esports.
Gràcies, Juanga. Bon cap de setmana. Arribem així a les 2:55. Fem una petita pausa i a continuació el repàs a la crònica cultural.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona... Hi ha d'haver un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Avui és divendres i això vol dir que és dia d'estrenes cinematogràfiques. Hem començat l'any i això vol dir que gairebé cada setmana a les cartelleres tindrem pel·lícules que opten a premis. Les repassem amb Victòria Morell.
Comença la cursa cap als Oscars, que són els darrers, al març, però abans tindrà moltes altres dates assenyalades. La primera, aquest diumenge, al Globus d'Or.
Vas a fer un show de Neil Diamond. Una experiència de Neil Diamond.
I precisament aquesta setmana s'estrena Song Sung Blue, Canción para dos. La seva protagonista, Kate Hudson, és candidata al Globus d'Or a millor actriu de comèdia i musical. Entre el repartiment també hi ha altres noms de luxe, com ara Hugh Jackman o Michael Imperioli. La pel·lícula, basada en una història real, mostra dos músics de poca fortuna que es llencen a formar una banda tribut a Neil Diamond i alhora s'enamoren.
El del centro es Truffaut. El que está a su izquierda es Chabrol. Y el de las gafas de sol es Jean-Luc. Godard. El verdadero genio.
I si sou del tipus de cinèfil o cinèfila que cada mes llegeix carrières de cinema i té el carnet del Cinema Ciutat, tal vegada vos agradarà la pel·lícula Nouvelle Vague. La dirigeix Raika Linklater i narra la història darrere de la creació del moviment cinematogràfic francès per excel·lència. I, en particular, il·lustra com devia ser el 1959 la producció de la pel·lícula icònica al final de l'escapada de Jean-Louis Godard.
Sed bienvenidos al taller. Totalmente automatizado, totalmente modernizado. Es Navidad con solo pulsar un botón.
I pensat pel més menuts de la casa, una pel·lícula sobre el Pare Noel? Tot i el final del Nadal, aquesta qüestió ofereix incontables possibilitats argumentals. En aquest cas, Missión Santa, Yo-Yo al rescate, és el punt de partida del disgust d'un elf que just acaba d'aconseguir la seva feina somiada al taller del Pare Noel, però resulta que han substituït el barbut per un holograma i un atac informàtic l'ha fet desaparèixer. La incògnita, per tant, és si el podran localitzar. I aquest cap de setmana també s'estrena Rental Family i La cronologia de l'agua. Aquesta, però, és una setmana amb poques novetats. La propera sí que n'esperen moltes més en aquesta cursa pels Oscars, pels Goya i per la resta de premis cinematogràfics.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada.
Avui al Teatre Maruja Alfaro de Palma comença la 12a edició del torneig de dramatúrgia de les Illes Balears. Enguany, l'eix central de totes les obres és l'amor.
Les semifinals seran avui i demà a les 8 del vespre i la gran final està prevista dia 18 de gener a les 7 del vespre. Tot al Teatre Maruja Alfaro, l'antic teatre Mà i Terra de Palma. Segons ha explicat el director del torneig, Toni Gomila, l'amor de joventut és l'eix central dels textos.
Són una nova primavera perquè parlen d'amor, parlen de parella, parlen de la tragèdia de l'amor, parlen del goig de l'amor. Hi ha textos divertits, textos profuns, textos més que semblen més lleugers però tenen un rerefons molt interessant, i tots parlen de la manera com el jovent descobreix l'amor, s'enfronta amb l'amor, té els desenganys amorosos.
Avui hi ha les semifinals, demà a partir de les 8 al Teatre Maruja Alfaro de Palma. La final serà al mateix teatre, dia 18, a les 7 del vespre. Ha arribat a les 3 i és moment per repassar els titulars més destacats d'aquest divendres 9 de gener. Les Balears incrementaran els seus recursos en 412 milions d'euros més a l'any amb el nou model de finançament autonòmic. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'executiu estatal destaca que les illes se situaran per damunt de la mitjana per primera vegada en la seva història. El govern de Marga Proens, en canvi, rebutja aquesta proposta d'Hisenda perquè, diu, obliga les administracions autonòmiques a pujar l'impost de successions i donacions. Són el vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa, i el delegat del govern central a les illes, Alfonso Rodríguez.
Nunca aceptaremos un sistema de financiación que nos obligue a subir los impuestos a los ciudadanos de Baleares.
No para que, por otro lado, estén reduciendo los ingresos vía beneficios fiscales de quienes más tienen y después resulte que los servicios públicos no mejoran. Porque eso sería perverso. Eso iría en contra de la filosofía de la mejora de la calidad de vida, que es lo que busca este nuevo sistema de financiación.
Els titulars de la jornada inclouen també la condemna a 17 anys de presó per a la dona que va matar la seva tia a Sineu i la va ficar dins d'una maleta.
L'acusada ha reconegut haver mort l'anciana en una vista de conformitat que ha tingut lloc avui a l'audiència de Palma. La processada reconeix el fet i accepta de 7 anys de presó i 8 de llibertat vigilada. La fiscalia la considera responsable d'un delicte d'homicidi agreujat perquè es va fer contra una persona vulnerable. Eduardo Luna es el advocat de la defensa.
Lo positivo de esta conformidad ha sido que se han tenido en cuenta las circunstancias de mi cliente, pues que era una persona de cierta edad, que no cometió el hecho buscando un ánimo de lucro o algún ánimo espurio detrás de los hechos, sino que simplemente fueron un cúmulo de circunstancias por temas psicológicos que ya venía arrastrando y por adicciones que también pues influyeron mucho en el momento de los hechos. Entonces, todo eso se ha valorado a la hora de llegar a esta conformidad con la fiscalía.
El sindicat d'infermeria SATSE denuncia que la situació continua crítica als hospitals de les illes a causa de les malalties respiratòries.
Sobretot els preocupa l'hospital de Son Espases, on hi ha 65 pacients pendents d'un ingrés a planta, la qual cosa ha obligat a posar butaques als passadissos de les urgències per atendre els pacients. Segons el SATSE, la situació a l'Hospital Can Mises és també de saturació i al Mateu Orfila falten llits a planta. Erlina Vijande és delegada del SATSE a Son Espases.
Estamos teniendo una presión y una carga asistencial insoportable. Yo he bajado hoy y los compañeros estaban desbordados. Y por el momento no hay plan de abrir el Virgen hasta el lunes y la situación de Son Espases es muy crítica. Manacor ha tenido que abrir una unidad de 13 camas. Están un poco mejor las urgencias gracias a que han podido abrir esas 13 camas y se van ocupando. Ibiza hoy está mucho peor que ayer con un colapso mayor.
Aquestes crítiques contrasten amb la visió del Servei de Salut, que assegura que ha davallat la pressió a la gran majoria dels hospitals de les illes. Tot i això, Salut reconeix que l'hospital de referència de Son Espases continua congestionat.
La Unió Europea ha donat llum verda a l'acord amb Mercosur.
I ho ha fet enmig de les protestes de la pagesia arreu d'Europa, que creuen que els productes importats de l'Amèrica Llatina els faran la competència perquè seran més barats. És Jeroni Bonafè, dirigent de la Unió de Cooperatives Agroalimentàries.
Permetrà en clau d'exportació per exportar més,